semifinals de Copa, ha guanyat la Supercopa francesa i està viu a la Champions. Per tant, opta a 4 títols aquest PSG de Luis Enrique i sobretot d'Mbappé, que avui ha marcat les diferències.
Sí, sí, Mbappé, per cert, jo diria que deu estar parlant alguna televisió, almenys el veig sent entrevistat, sí, per alguna periodista, veurem què li pregunten.
No sé, la televisió francesa, que té els drets.
Segurament.
Fa el flash interview al Mbappé. Companys, demà hi tornem. Fins la pròxima.
Federsen.
Demà, 2:15, amb el Madrid Leipzig i amb el City Copenhagen.
Déu paqué.
Aleix, tot teu.
Gràcies.
Vinga,
11 en punt. Segueix la ràdio esportiva RAC1 en aquesta nit de Champions amb el Tu Diràs. Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, va, benvinguts al Tu Diràs, dimarts 5 de març del 2024, dia Champions a RAC1. Ara ho dèiem, acabem de viure els dos primers partits de tornada dels vuitens de final d'aquesta Lliga de Campions i s'han complert els pronòstics. Paris Saint-Germain i Bayern de Múnich ja són als quarts de final. Mbappé ha marcat clarament les diferències, tant a l'anada, va fer un gol allà en el 2-0, com sobretot avui a la tornada, i la Reial Societat marxa amb honors d'Europa després d'haver fet una magnífica fase de grups i d'haver estat molt penalitzat en el sorteig de vuitens. La Reial Societat va acabar primera del seu grup per davant de l'Inter de Milà i va tenir molt mala sort en aquest sorteig de vuitens tocant-li el coco dels segons classificats, que era el PSG. Compte amb aquest PSG, ara ho dèiem, de Luis Enrique, sobretot d'Mbappé, que està creixent, que està jugant molt bé a futbol i que té aquesta bèstia que pot resoldre ell solet eliminatòries, com avui ha demostrat. I el Bayern de Múnich ha remuntat contra la Lazio, aprofitant el factor Allianz Arena. No és el Bayern d'altres anys, aquella piconadora que atropellava els rivals, però en un moment important de la temporada, en plena crisi, pràcticament amb la Lliga perduda, perquè la guanyarà el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, no pot guanyar la Copa Alemanya perquè està eliminat, no va guanyar la Supercopa d'Alemanya perquè la va perdre a l'inici de temporada, és a dir, estava en un moment crític al Bayer, que es podia quedar en una temporada en blanc, i avui han aparegut els Kane, Müller, Musiala, De Ligt, entre d'altres, per capgirar l'eliminatòria. PSG i Bayern tenen dos grans golejadors, Kane i Mbappé, i també tenen bons actors secundaris, entre cometes, que els fan jugar. I això a Europa és importantíssim. Per demà tenim els partits del City i del Madrid. Ara sentirem què n'han dit avui en la prèvia a Madrid i també a Manchester, on ha parlat Haaland, entre d'altres. Ja tenim aquí a l'estudi de RAC1, continua per aquí el Jaume Molló, hola Molló.
Hola Aleix.
El director de la Champions a jugar a RAC1 i també els habituals dels dimarts, el trident dels dimarts, Ernest Folk. Què tal, bona nit.
Què tal, encara impactat amb Mbappé.
Sí, eh? Màrius Carol, hola, bona nit.
Bona nit.
Com estàs, impactat també?
Sí. Bueno, més que impactat és que tu compares, o sigui, quan veus un partit de Champions, compares amb el que tens tu. I penses, mare de Déu. O sigui, aviam, es pot produir un miracle, però des de Lourdes em sembla que no se'n comptabilitzen masses, no?
Hola, Joan Maria Pou.
Bona nit.
Impactats, estan aquí a l'estudi l'Ernest i el Màrius. No sé com t'has quedat tu després d'aquesta nit de Champions.
Sí, sí, veig que estan en xoc. Bé, és un futbolista que més enllà del que ens pugui transmetre com a company i si és una estrella més o menys egocèntrica i més o menys ben educada, diguem-ho així.
Més o menys. Més o menys.
És un futbolista que marca les diferències i que crec que el que té a sobre és que les marca en moments fonamentals, no? Vull dir, no oblidem que aquest tio va fer un hat-trick a la final d'un Mundial, que després la va perdre, però és igual, ell va fer un hat-trick en la final d'un Mundial. Vull dir que és un futbolista molt jove que marca les diferències perquè és descomunal, però que les marca més en els moments on només les marquen els elegits.
I físicament és molt potent, té una arrencada impressionant i després xuta molt bé. És a dir, el segon gol li xuta pel costat del porter.
Ho fa habitualment, sí, sí, els enganya.
I els enganya, perquè es pensa que farà una paràbola que anirà cap a l'altre costat i li tira... Sí, és un jugador que té aquesta dècima de segon a l'hora de xutar per no tirar-la al ninot. Sí. Que això... això és lo fàcil,
sí,
no?
Sí, però per mi el poder de real d'Mbappé no és ni físic, ni tècnic, ni futbolístic, ni tàctic, ni tot el que m'expliqueu. És intimidatori. Sí, és un...
La intimidació és el resultat de tots aquests sumants, no?
És un futbolista que pertany a un selecte club que es diu aristocràcia del futbol. Aquest senyor pertany a l'aristocràcia del futbol. Com hi arribes, no en tinc ni idea. O sigui, com s'arriba en aquest club, no ho sé, però aquest senyor pertany a l'aristocràcia del futbol. Això ho saben els defenses, ho saben els seus companys, ho sap l'entrenador, ho sap tota Europa.
Què vols dir que intimida, no?
Bueno, l'efecte intimidatori és brutal. Condiciona els partits, condiciona els companys, condiciona tot. I jo, que sóc dels que he anat dient que el fitxatge d'Mbappé podia desestabilitzar el Madrid, doncs, bueno, és a dir, ens anem consolant alguns amb aquestes teories, però Mbappé ens retorna a la realitat quan el veiem, i veient-lo avui és l'enèsima confirmació que si el Madrid l'acaba fitxant, que ho vull veure...
Estic amb tu.
Serà inevitablement un d'aquests fitxatges que marca el desequilibri d'una època. És a dir, qui es quedi Mbappé, nois, ho tenim fotut, eh? Per què no? Perquè, escolta, hi ha moments crítics a la història del futbol europeu, i és crític en un moment determinat qui es queda Di Stéfano, i és crític qui es queda Maradona, i és crític qui es queda Ronaldo, i és crític qui es va quedar Figo primer i qui el va fitxar després. És a dir, hi ha jugadors que marquen punts d'inflexió molt crítics. Llavors, aquest Mbappé fitxat pel Madrid, és inevitable pensar que si no hi ha una lesió, si no hi ha un contratemps, si no passen coses molt estranyes, és un punt d'inflexió molt bèstia.
Després s'ha d'adaptar,
sí, eh? Sí. I has de veure què passa amb Vinícius i quines crisis genera, i sí, tot el que vulguis, però a priori, sobre el paper, que a vegades falla, estarem d'acord que és un punt d'inflexió molt perillós, i més tenint en compte la situació en la qual es troba el Barça. Sí, perquè estic d'acord amb el Marius que quan... Acabo.
Que jo afegiria el que diu l'Ernest, que per mi és evident que qui fitxi Mbappé doncs està fitxant a un dels tres jugadors segurament més diferencials que actualment al món del futbol, però la lliçó que també han d'aprendre els clubs del que ha passat al Paris Saint-Germain és que per molt Mbappé que tinguis, si no ets capaç de construir un equip equilibrat i això, no?, i que el col·lectiu també sigui sòlid, doncs no guanyes la Lliga de Campions. Recordem que Mbappé no ha guanyat ni una sola vegada la Lliga de Campions amb un Paris Saint-Germain a priori ple de cromos de futbolistes estel·lars, eh? Recordem que aquest tio al costat de Messi no ha guanyat la Lliga de Campions, al costat de Messi, de Neymar, no ha guanyat la Lliga de Campions. Vull dir que i a mi el que em fa por del fitxatge que sembla i s'ha fet d'Mbappé amb el Madrid és que el Madrid té un equip, que el Madrid té un col·lectiu que ja fa anys que juga junt i que sap fer les coses d'una determinada manera, i que el Madrid té un entrenador que per la seva trajectòria ha demostrat tenir una certa capacitat de gestionar grups amb moltes estrelles i amb molts egos, no? A mi em fa la sensació que Ancelotti és d'aquests entrenadors de l'escola, diguem-ho així, del Bosque, per entendre'ns, no?, que és capaç, a vegades sembla que no faci res, sembla que sigui un entrenador poc intervencionista tàcticament, sembla que no tiri una mica d'esma, i segurament no és així, no? Segurament és que té virtuts potser que són diferents de les virtuts que té doncs un Luis Enrique, un Guardiola o entrenadors d'aquesta mena, no? Però jo crec que Mbappé envoltat d'un equip amb les idees clares i que tothom remi en la mateixa direcció,
pot ser un d'aquests futbolistes que marqui una època. I de fet, el que està passant amb el Paris Saint-Germain, no sé si el Jaume, que ha vist més partits que jo també de Champions, etc., hi estarà d'acord o no, però que comença a ser un Paris Saint-Germain que es nota que té un entrenador, sí, que creu en el col·lectiu, i jo el veig un Paris Saint-Germain cada vegada més equip, més equilibrat, que tot allò que no tenia les altres temporades i que no li permetia ser un candidat robust a guanyar la Champions, amb Luis Enrique sembla que estan trobant el cop de pedal, no?
Sí, sí, jo veig un equip més equilibrat. Coincidíem ara al tram final del programa que està just un esgrau per sota de Madrid i City, almenys després dels vuitens la sensació que tenim és aquesta, que l'equip ha anat de menys a més, clarament, o sigui que és un equip que creix i que, per exemple, avui Luis Enrique fa un canvi tàctic que jo d'entrada quan l'he vist he pensat, què està fent aquest home, que és posar Dembélé pràcticament d'interior, baixant a la sortida de la jugada, que dius, començarà a perdre pilotes aquí i serà un drama, però ha estat un mecanisme per sortir de la pressió, per atreure la Real Societat, i a partir d'aquí han trobat sempre un migcampista sol, i d'aquí, per exemple, ha vingut el primer gol.
Unes quantes coses que això que esteu dient. Estic d'acord que hi ha una millora del PSG i que té pinta de ser el primer PSG entrenat amb cara llunys. També us vull dir que vull veure el PSG a veure si supera el seu propi límit, que són els quarts de final de la Champions contra un equip que li exigeixi més, que avui la diferència entre els dos equips eren molt bèsties. Segona cosa...
Agradaria el Barça als quarts de final del PSG?
No ho sé, m'agradaria la Maria que quedi, no ho sé, però vull dir, clar,
que el Barça arribarà a quarts de final, jo crec que el Barça haurà de suar-ho molt, i aquest Barça que estem veient no li dona per anar a quarts de final. És que a part de les lesions, el desconcert que genera aquest equip, el que vam veure el diumenge passat, perquè es donen les circumstàncies que es donen i no tenim estadi, no tenim res. Jo crec que el Barça no té res, ni equip, ni entrenador, ni... Sí, i puc tirar més amunt, però vull dir, el Barça no té res. El Barça, en aquests moments, el que té és una afició que se sent desemparada, però que com a mínim doncs encara hi ha algú que pugem de tant en tant a Montjuïc, però tot genera una melancolia tremenda. O sigui, i hem passat de, com a mínim jo, del malestar, del disgust, a un estat una mica melancònic, en el sentit de dir...
Però animat per dimarts, home, bé, primer divendres i després dimarts, home, ja veuràs.
Sí, no, l'equip m'està animant.
Ara parlarem del Barça, perdó,
que t'he tallat. No, només un apunt, el majordom Dembélé, que li porta, li porta el sopar a Mbappé, li porta amunt, no? Li porta, vostè què vol? Li diu, Dembélé li està dient, vostè què vol? Li ve de gust aquí una mica de salmó, ara no em ve de gust, ara partis, majordom i tal. Doncs aquest majordom ara ens faria molt servei,
Sí, i Xavi també el voldria.
Ens faria, no ho dic, perquè aquí el Barça, com que ho anem tirant tot per la borda, imagina't, hem tirat a Messi per la borda, un que teníem de l'aristocràcia al futbol, el vam tirar d'alta baix, el vam tirar d'alta baix. No va saltar ell, no, el vam tirar nosaltres d'altres.
Aquesta qüestió crec que t'indigna cada cop,
Bueno, és que la trauré cada dia.
Sí,
fins al dia que em feu fora, diguem. Llavors, un dels que vam tirar per la borda...
Però anem avançant una mica, no?
Un dels que... No.
Val, però ens quedem allà.
No. No, perquè, de fet... És que, de fet, no m'he avançat. Hem retrocedit. Bueno. Però jo el que vull dir també amb Dembélé, que és un altre que vam tirar per la borda, com si anéssim sobrats. Llavors, no, ho dic perquè de tant en tant, amb anàlisis que sento, dius, és que ens falta desbordar, ens falta un contra un. Home, per un que teníem... En teníem un. Ara tenim un que desborda, que és un adolescent, que encara hauria d'anar a l'institut, diguem, no? Sí. Està en plena adolescència. L'altre que teníem... Era un jugador amb defectes,
Jo anava a dir, desbordava un cop bé i tres malament,
bueno,
però...
Però ja és més que el que vas veure l'altre dia o que has vist tota la temporada.
Jo
no dic que fos òptim.
Sí.
Dic que, ens vam tot... No, aquest fora, perquè aquest no serveix. És com ara la gent que ara també vol tirar De Jong. Fora aquest! Que jo també sóc dels que penso que De Jong també va estar sempre dos esgraons per sota d'on hauria d'estar. Però... És que no anem sobrats. no anem sobrats. Llavors, és simplement la reflexió d'avui que pensava, mira, aquest majordom, aquest ens feia servei a nosaltres, no?
Hi ha un drama, que amb els números que a final de temporada tindrà el Barça, no ens ho diuen. Estem parlant de qui fitxarem i que no sé què, si en fitxarem dos, si en fitxarem tres. No, el Barça haurà de vendre's dos o tres dels futbolistes que no et vendries.
Sí, això ho hem explicat. Mira, avui, gràcies per l'assistència. D'aquí una estona, quan acabem de pentinar tota l'actualitat de la Champions, hem muntat una petita taula econòmica perquè aquesta setmana fa 3 anys que la Porta va guanyar les eleccions. De fet, el 7 de març. O sigui, d'aquí a 30 hores... farà 3 anys que Joan Laporta va guanyar les eleccions a la presidència del Barça, un 7 de març del 2021. I volem actualitzar una mica la situació, fer un balanç de com ha anat aquests 3 anys, sobretot en la part econòmica, que no deixa de ser el motor que pot engegar després la part esportiva, no? A veure com està tot això. Ara ho farem. Què volies afegir, Jaume?
Sí, algunes xifres d'Mbappé. 18 gols en eliminatòries del CAU de Champions, 12 gols als vuitens, 5 als quarts de final i un gol als semifinals. Val a dir que només ha jugat 3 partits de semifinals, perquè un va ser aquell any de la pandèmia, que era partit únic, i una altra vegada ha arribat a semis.
És cert, perdona, el que deia l'Ernest, que en Champions normal el seu límit són quarts, però en aquella Champions de la pandèmia, que va haver-hi una final a 8 a Lisboa, van arribar a la final.
No. I l'any següent també arriben a semis. Fan dos anys que són sots campions i semifinals.
No la recordava, aquesta. Quin any és aquesta?
2021... No em facis dir ara mateix amb qui cauen, diria que amb el City, no? Jo crec que cauen contra el Manchester City. En fi, ara ho reviso i ràpidament, per tancar el capítol Mbappé aquesta temporada, 34 gols en 34 partits amb el PSG, en França també porta 6 gols en 6 partits, i a la Champions 46 gols en 69 partits.
Mira, tinc aquí aquella Champions, no recordava això, que haguessin arribat tan lluny en aquelles... semifinals, sí, amb el City. I la final és City-Chelsea,
sí, però,
i la guanya el Chelsea.
Els registres golejadors d'Mbappé són impressionants, però és molt més que un golejador.
Sí.
És un desequilibrador, que sí, que és molt diferent.
Bé, sabíeu que avui... És que avui m'ha fet gràcia aquesta estadística de l'altra eliminatòria del Bayern Lazio. Harry Kane, un dels màxims golejadors de la història del futbol, no ha guanyat cap títol a la seva carrera. Cap. Això és la maledicció de Kane. Però cap vol dir zero, Ni una...
Bueno, però ni una... amb qui ha jugat?
Ja, però vull dir que a Anglaterra, vull dir, hi ha equips com el Wigan, que té una cap, vull dir, en els últims anys, m'enteneu? No sé, que el Tottenham podia haver guanyat. De fet, va arribar a la final de la Champions, aquell Tottenham de Pochettino, no? Però que si avui hagués caigut el Bayern, era la maledicció de Kane, perquè perdran la Bundesliga, han quedat eliminats a la Pokal, van perdre la Supercopa d'Alemanya, i si queien avui era com, hòstia, aquest tio ha anat...
Quants gols porta?
En porta, sí, aquesta temporada està fent bona temporada, exactes, no ho sé, però...
Salvant punts al darrer minut, en fi... És a dir,
porta 36 gols en 38 partits d'aquesta temporada.
Bueno,
però no li ha donat per guanyar, de moment.
No en tenim cap d'aquests. O sigui, ens falta, és un cromo que ens falta. De fet, vam fitxar el que abans jugava a la mateixa posició i s'està quedant sense bateria.
L'altre dia el vas trobar a faltar, no? A Sant Mamés.
Jugava.
Fem una pausa, ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Troba la felicitat a cada rebot amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros, amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta les condicions a Fiat.es.
Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
8.808. 08808.
Sèrie
36. 036.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Onze i vint minuts, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Joan Maria Pou, Ernest Folch, Màrius Carol, també aquí amb el director de la Champions a RAC1, el Jaume Molló, i saludarem també el talismà Damià López. Hola, Dami. Què tal? Com estàs?
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Benvingut a l'estudi de RAC1. Ara anem amb l'última hora del Barça i també amb aquest debat que farem de balanç econòmic, sobretot, de la gestió econòmica que ha fet el Barça en aquests 3 anys de Laporta com a president. Hem convidat, per exemple, el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, Ivan Cabeza, que ja ha vingut algunes vegades aquí al Tu diràs, i també trucarem Manel Pérez, periodista de La Vanguardia, especialista econòmic de La Vanguardia, que diumenge va fer un article molt interessant sobre la gestió d'aquests 3 anys de Laporta i de la seva junta directiva. Però primer, rematarem aquest univers Champions amb els partits que tenim demà i començarem a mirar cap a la setmana vinent, perquè dimarts hi ha un partit bastant important a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Abans n'hi ha un altre, eh?
Sí, divendres.
Que hi ha un partit que juga divendres, ja.
Dia estrany, ja t'ho anava a dir ara. Dia estrany. Bé, i sense Pedri, De Jong,
deu ser...
sense Araujo sancionat, sense Xavi a la banqueta.
El Barça no deu arribar a 5 partits que hagi jugat en divendres a la seva història.
Bueno, això l'Oriol Jové...
Això l'Oriol...
Això partits en divendres.
No, vull dir que... Segurament, que això és una pregunta per l'Oriol, d'aquestes que m'interessen, deu ser dels dies de la setmana que menys vegades a la seva història ha jugat al Barça.
Hòstia, l'estàs empitonant ara mateix, eh? Vull dir, amb aquestes preguntes s'està posant, però...
Dissabte, diumenge, dimarts, dimecres i segurament dijous, no. Això està entre dilluns i divendres.
Per cert, quantes... Estem entre dilluns i divendres i deu guanyar divendres.
Quantes targetes porta el Xavi?
Barça-Madrid en dilluns.
Oi. No, ahir no va sentir la dada Jové, era molt tard, segurament. No la va sentir, no?
No, home.
Era molt tard, era molt tard.
Tant treball, jo.
Hola, no. Miquel Agut, també. El Miquel ve fer l'última hora del City de demà. No, és que ahir ja era ja quarts d'una tardíssim, perquè vam anar tard. Vam donar una dada espectacular. Va dir el Jové: Xavi Hernández, com a futbolista, en 17 temporades al Barça, va veure 58 grogues.
I aquesta temporada en portem 58, també.
No. D'aquestes 58 grogues com a jugador, 21 van ser per protestar com a jugador. En 17 temporades. 21 per protestar. Com a entrenador, en 2 anys i mig, ja porta 21 grogues per protestar. Ja ha igualat les protestes com a entrenador en targetes que com a jugador. És una dada bestial. La va trobar ahir a la base de dades, el Jové.
I l'altra pregunta seria, amb això, si és un dels entrenadors més sancionats de la història del Barça. És a dir, 21 grogues a un entrenador del Barça... No, això... No sé, no em sona... Que hagi passat cap
al... Dos cicles, no? Ja, portem dos cicles, sí. No? Aquesta temporada.
Aquesta temporada a la Lliga són 5 grogues. 5 grogues a la Lliga, és el primer cicle. Sí, que ho vaig mirar l'altre dia.
No, pot ser, perquè...
I van ser una vermella, doncs.
Mira, una vermella.
Bueno, doncs dos, no són dos cicles, però... Són dos cicles, eh?
Sí. Mira que, com diu l'Ernest, tampoc hi ha històricament entrenadors del Barça que recordem que sí que fossin molt de protestar i de veure targetes i de ser...
No, Cruyff... Cruyff s'auto...
Estava pensant en Cruyff.
Cruyff no? s'autoexpulsava quan ell creia que això era bo pel partit. Això ho va fer bastantes vegades.
Sí. Era selectiu, no?
I al camp del Madrid això li agradava, però era des de la seva fredor. Era molt diferent.
I quedava el Charlie, que et donava una certa garantia.
Sí, sí. Però vaja, que trobar un entrenador amb 21 grogues, jo ho dubto, però bueno, això l'Oriol ens il·luminarà.
Sí, ara obriré la base de dades i ja veuràs, t'ho trobarà tot. De fet, s'ha deixat la producció del programa i ens ha deixat sols. Champions ara mateix pilotant, perquè se n'ha anat a la
ara relació. Li està a punt d'explotar el cap perquè, sembla... perquè té més d'una feina.
Ara va per, sí, sí. Ara va per Big Buckingham. Imagina't un... quantes targetes va veure.
Un tio que s'ha passat la tarda a la Federació Catalana de Futbol i ara li demaneu tot, sí, això, sí, pobre, sí, que sí, si avui sí. No se suïcida.
Després ens explicarà aquest cas. Bé, un moment, rematem l'Univers Champions, sí. Sisplau. Damià, anem amb el demà, a partir de les 9, Madrid-Leipzig.
Sí, si no et fa res, abans de parlar del Madrid i del Leipzig i del que és la prèvia en si del partit, anem amb Ancelotti i amb el Carlo Ancelotti més demòcrata. Te'l presento.
Estoy un poco sorprendido que no tenéis cuenta vosotros de la libertad de expresión. Es un medio de comunicación, Real Madrid TV, que expresa una opinión. Y punto. ¿Cómo la expresáis vosotros?
Real Madrid
teu.
És un mitjà d'atac.
Teu serà seu, però vaig dir una cosa. Mira que la toca bé i que acostuma a dir coses sensates. Avui ha dit una idiotada, perquè estem parlant del mitjà del club. O sigui, és el club. Això no és un mitjà de comunicació. No en té res a veure.
Són els canals oficials del Madrid.
Clar. I no se li demana, el canal oficial del club no se li demana, per exemple, que sigui objectiu. Per què? Perquè és de part.
Jo tinc la sensació...
I qui paga allà, qui és? És el mateix que el paga amb ell.
Jo tinc la sensació que avui Ancelotti ha fet una cosa que no és molt habitual, ha fet de ventríloc de Florentino.
Sí. D'home de club, de dir, mira...
Ventríloc.
O ventríloc, sí. Missatger.
Sí. No, vull dir que crec
que... Ha volgut fer d'Humberto Eco i li ha quedat Humberto Tozzi.
Sí, crec que ha rebut algun WhatsApp i tot abans de la roda de premsa.
Et sorprenen aquestes declaracions, Joan Maria, d'Ancelotti en la prèvia d'un partit tan important pel Madrid, que només té un 0-1 de l'anada?
Bé, sí, és veritat que és un entrenador, en aquest sentit, d'un perfil més, habitualment, menys polemista, no?, i més baix, tot i que de tant en tant, doncs, n'ha deixat en alguna, eh? Per exemple, quan Xavi va criticar amb duresa l'arbitratge d'Hernández del VAR, doncs ell va dir que no es rebaixaria a contestar-lo perquè ella estava en un altre nivell. En el seu moment, no? En canvi, quan li va convenir, doncs va parlar d'un penal inventat, recordo. Vull dir, que de tant en tant sí que diguéssim que puja una mica el nivell de la polèmica. Però és veritat que sorprèn, perquè no el posaries en la llista d'aquests entrenadors que incendien habitualment les sales de premsa. Però vaja, jo crec que sap perfectament on treballa i per qui treballa, i avui doncs ha deixat anar aquesta defensa de la llibertat d'expressió quan no té res a veure una cosa amb l'altra, no? La llibertat d'expressió només faltaria, però que els mitjans oficials del Real Madrid doncs facin les peces que fan és patètic. El que passa que aquest senyor sap perfectament qui li paga el sou, no?
I de la polèmica Mestalla se n'ha dit alguna cosa, no?
De la polèmica Mestalla se n'ha dit alguna cosa. Ha defensat Bellingham, expulsat a València, després que Gil Manzano hagués donat el partit per acabat abans de la rematada a porteria.
Doncs hem escoltat què ha dit sobre Bellingham i aquest final de partit de Mestalla.
Jugador que intenta de darlo todo en el campo, creo que lo está haciendo muy bien. Lo que ha pasado el otro día, la tarjeta roja, creo que ha sido equivocada, porque la verdad es que tenía un poco de frustración, pero no ha hecho ningún tipo de insulto.
Encara sobre aquest tema, un tall de Camavinga, li escoltem poc la veu al francès, li han preguntat per l'acció del gol de Bellingham a València.
Es que no, siempre para ganar la mejor manera es de atacar, entonces vamos a hacer todos para marcar goles, como siempre, no siempre quedar atrás.
Un partit que el Madrid afronta amb un bon coixí, un 0-1 aconseguit fora de casa i per tant ara amb la tranquil·litat de jugar la tornada amb un resultat favorable. Al Madrid les baixes habituals, Courtois, Alaba i Militao. Respecte al partit de l'anada, tornen Rüdiger i Bellingham, aquest últim ja va reaparèixer dissabte a València, i al Leipzig, doncs, amb tranquil·litat, 0-1. A Madrid sembla que tothom ho dona per fet, però ahir jo dèiem que Xavi Simons havia dit que res és impossible. El partit a les 9 el dirigirà l'italià Davide Massa.
Doncs a veure què passa demà. Jo no ho veig tancat, això, eh? Vull dir, que el Madrid no ho tindrà gens fàcil. Els alemanys van apretar, eh? No,
hi ha una cosa molt perillosa, que és aquesta sensació que deia ara el Damià, que és, bueno, es dona com per fet, i a la Champions, quan dones per fet alguna cosa, és molt perillós. Ara, és veritat.
No, Madrid, no, no ens ho creiem ningú, diguem-ho així.
Una mica d'emoció, sí, demà, sí. No? Va, home, demà, Dani Olmo, Simon, sí, home, sí, una mica d'emoció.
Sí,
no, no veig, Molló, que sí, no?
Jo crec que hi haurà algun moment que ens il·lusionarem,
va,
sí.
Va.
Però després, sí, com sempre, passarà el que passa habitualment.
També demà hi ha un City Copenhagen, hagut, en principi, això liquidat, amb el 1-3 de l'anada?
Home, en principi, gairebé en final, perquè, mira, ara has de fer un cop d'ull als números, la temporada passada, la fase de grups, City 5, Copenhagen 0. És un precedent molt proper a l'anada 1-3, o sigui que, vaja, el City està en bon moment de forma i el Copenhagen, tot just quan jugava contra el City, el partit d'anada d'aquesta eliminatòria, tornava després de l'aturada de la competició pel període hivernal. O sigui que el que no sigui una victòria còmoda del City seria una sorpresa en una setmana, això sí, en què el City pot estar relativament condicionat perquè el cap de setmana juga al camp del Liverpool. Ara mateix, el Liverpool lidera la Premier amb un punt més que el City, i aquest diumenge juguen els dos a Anfield, o sigui que potser el partit contra el Copenhagen queda en un segon terme, per molt que hagin dit que no. Avui no escoltarem Guardiola a la prèvia, a l'Eix, perquè ha fet allò que fa ell normalment, de destacar els mèrits del rival i de posar els seus jugadors
en... els punyals del Copenhagen. No?
Sí, va, els de la Cultural, la Cultural tenia dos punyals, doncs bé, resol això, avui no ho farem. Avui escoltarem Haaland, perquè no estem acostumats a escoltar-lo ell en roda de premsa. És estrany que hagi parlat abans d'una eliminatòria com la del Copenhagen amb l'1-3 de l'anada, però potser per ser escandinau avui l'han fet sortir, i ell diu que tot i que la temporada passada va guanyar tot el que podia guanyar, continua tenint fam.
Yeah, you can think about it in two ways.
Tu pots mirar de dues maneres. Per una banda, la temporada passada ho vaig guanyar tot. Per l'altra, tinc 23 anys i ja ho he guanyat tot, ja ho he tastat. Ja sé el gust que té guanyar-ho tot. I per la meva manera de ser, vull tornar a guanyar-ho tot.
De fet, Haaland, en el partit de Lliga contra el United, en l'últim, va marcar un gol, el tercer, però a la primera part va fallar un gol, ho va explicar en Molló perfectament a la narració del Superesports.
Gràcies.
Un gol claríssim, d'aquells que ell no falla mai. Era més fàcil fer-la entrar que fer el que va fer, que era rematar a porta buida des de dins de la petita per damunt del travesser. Diu que assumeix les crítiques que li puguin caure.
Last year's top scorer got 36 goals.
Vaig ser el màxim golejador de la temporada passada amb 36 gols. Aquesta temporada també sóc el màxim golejador i n'he fet 18. Depèn de com t'ho miris. Crec que està sent una gran temporada de tot l'equip i això és el més important. És veritat que he fallat moltes ocasions i en fallaré moltes més, però també marcaré més gols. Segurament continuaré fallant més oportunitats i llavors, què he de fer? Encaparrar-m'hi? No. He de pensar com marcar més gols i ajudar l'equip.
M'ha agradat molt el discurs de Haaland, les coses com siguin, perquè no és només allò un jugador veus com un robot al camp, sinó...
No, i ambiciós, home, ambiciós. No, s'ha de dir coses... O sigui, al final, la humilitat la van inventar, en fi, els
els què?
Els mediocres. No, saps què vull dir-te?
Però s'ha de ser humil a la vida una mica. Eh? S'ha de ser, una mica d'humilitat s'ha de tenir a la vida.
Bueno, sobretot si ets del Barça, o ets humil, o en fi, o demanes caritat, ja no hi ha massa més marge. Però, dit això, escolta una cosa, un futbolista d'èlit, un futbolista que vol ser dels millors del món, ho ha de poder-ho dir, ho ha de poder-ho expressar i dir que té les mateixes ganes que la temporada passada i que ho guanyarà tot. Home... Jo crec que això forma part de l'ADN d'un guanyador.
És que clar, quan li
és que quan surten els del Barça, ai, es mossega la llengua perquè no es creuen a si mateixos, però és igual.
No, perquè a més el posat que ell tenia quan parlava denotava molta seguretat en el que deia, un punt d'arrogància, però és l'arrogància del guanyador i d'algú que, per exemple, com Mbappé, està a l'aristocràcia, fent servir les paraules de l'Ernest del futbol. I per acabar li han preguntat pel futur, pel Madrid. Haaland, jo crec que podríem dir que no s'ha deixat estimar.
I'm really happy.
Soc molt feliç amb la gent que m'envolta, amb l'entrenador, amb els directius. Són grans persones i he de dir que soc molt feliç aquí. No saps mai què pot passar en el futur, i ja sé que això, si ho dic jo, pot ser un gran titular. Mai no saps què pot passar demà, però hi torno. Soc molt feliç aquí.
I'm happy.
Doncs ja està, que es quedi allà.
Exacte.
I, o que vingui a Barcelona.
Per molt temps que s'hi quedi, el màxim golejador d'aquesta edició de la Lliga Anglesa i la gran amenaça pel Copenhagen, que tindrà baixes destacades, com per exemple l'Erager per lesió, però vaja, en tot cas no hauria d'interferir en l'eliminatòria, arbitrarà el noruec Espen Eskes.
Sí, no hi ha sorpresa, City i Madrid se sumaran a PSG i Bayern, demà ho viurem.
Sí, i jo crec que avui han arribat Kane i Mbappé els 6 gols, Haaland en porta 5 i demà serà ell el màxim golejador.
Són els màxims golejadors d'aquesta
sí.
Champions?
Ara, o sigui, ells dos amb 6, Kane i Mbappé, i amb 5 hi ha Haaland, Griezmann, Højlund, Morata i Galeno.
Per cert, la dada que Kane no ha guanyat cap títol a la seva vida em sembla increïble. Sí,
sí, sí, sí,
no, realment
és estrany. No, Anglaterra és difícil, no?
Anglaterra és difícil perquè no hagi guanyat ni una,
sí,
ni, una quan... ni una Charity Shield, ni... O sigui, absolutament...
Quan ha estat sí, més sí, a prop sí, de guanyar zero, és amb zero. La selecció anglesa. Clar. En aquella final que van perdre de l'Eurocopa contra Itàlia.
A Wembley, a més a més.
Que és el que sembla més difícil, però sí. És que al final tots els futbolistes un títol guanyen.
Tots?
En el, més o menys. Un títol acabes guanyant. Sí, sí. Més o menys, un títol el rasca.
Té una edat, sí, sí. Crida sí. L'atenció perquè té una edat. No,
ja. Oi, perquè és molt bo.
Els futbolistes és, de nivell.
És un gran futbolista.
Perquè ha fet molts gols. Perquè ha fet molts gols.
No, és un gran futbolista.
Però també aquest futbolista podria haver guanyat una Champions si hagués anat al City, però no hi va anar perquè el Tottenham no va voler que marxés i demanava una morterada molt alta.
Això,
perquè...
això també és la prova que sobrevalorem els títols, perquè serà molt més recordat Kane que jugadors que han guanyat 10, 12, 15 i 22. Potser.
Sí, sí.
O sigui que...
Això passa, això, jo estic d'acord amb això que diu l'Ernest, que passa, que hi ha alguns futbolistes, alguns esportistes, de fet, que no guanyen títols i que després, doncs, al cap de 25 anys el recordes més que d'altres que n'han guanyat molts, no? Ara em ve el cap, canvio d'esport, però ja ens entendrem, no? Vull dir, la gent que hi entén una mica de bàsquet reconeixerà un nom, un tal Charles Barkley, doncs és un jugador que no ha guanyat cap títol de l'NBA. I segurament, i si ara féssim una enquesta de la gent que tenia 20 anys quan Charles Barkley estava en el seu millor moment, el recorden molt més ara, fa 20 anys després, que no a jugadors que potser en tenen dos o tres. Evidentment que ell preferiria tenir-lo, i evidentment que Kane preferia tenir algun títol. Va jugar una final de la Champions, no? La va perdre contra el Liverpool, va jugar una final de l'Eurocopa, la va perdre amb Anglaterra, segurament si es queda... un parell o tres de temporades més a Munic, doncs guanyarà una Bundesliga i guanyarà alguna copa, o vés a saber si guanya també un títol europeu. És evident que ell preferiria tenir un palmarès diferent, però vaja, quants anys seguits ha jugat al Tottenham, i al Tottenham sí, hauria pogut rascar això que dieu, no? Una competició d'aquestes més petitones d'Anglaterra, però opcions reals de guanyar la Premier, per exemple, quan les ha tingudes el Tottenham de l'era Kane.
Pochettino un any crec que va estar fins al final, no? Lluitant...
No, és a dir, va aguantar més, però no, Pochettino del que va estar més a prop, per mi, per desgràcia, és de la final de la Champions contra el Liverpool, per desgràcia perquè va eliminar el City per valor doble dels gols i amb un gol anul·lat pel VAR a l'última jugada del partit de l'Etihad, i després amb aquella remuntada amb tres gols de Lucas Moura al camp d'aquell Ajax que ens meravellava a tots, i la final va anar com va anar, un penal per mans només començar, 1-0, un gol d'Orís i la recta final 2-0, i una de les finals més avorrides que es recorden.
Sí,
és... El que vull dir és que, a més, en això del futbol passa que tu ara mires el palmarès de Karen B i té més Champions que Koeman o que, no sé, o que Laudrup, però clar, el valor futbolístic d'un i l'altre, doncs no és ben bé el mateix, no? Sí. Vull dir que a vegades això també passa en esports on hi ha plantilles de 22, 23, 24, però en el cas de Kane estem parlant al revés, no? D'un futbolista que jugui amb qui jugui, marcarà gols i gols i gols i gols i que és determinant, però que de moment, per desgràcia, no ha format part d'equips que hagin estat sistemàticament a prop de la victòria. No? Quants anys, és a dir, ara mira, el Miquel recorda dos o tres moments concrets que el Tottenham ha estat a prop del títol, i Anglaterra un moment concret, en una carrera que de 10-12 anys ja. Vull dir, no és d'aquests jugadors que diguis hòstia, és que ha estat en un equip a prop de la victòria sistemàticament i d'alguna manera, no.
I perquè ell tampoc si ara... no ha volgut marxar, perquè d'ofertes ja, per marxar en va tenir, i va ser lleial al club, un altre...
Sí, 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 totalment, però que que es parla de la maledicció Kane com si aquest tio hagués jugat 5 anys al Madrid, 5 al Barça, 5 al millor Milan de la història i 5 al millor... No?
No.
Vull dir, quan ha començat a fer gràcia, entre cometes, és que arriba el Bayern de Munic, que portava no sé si són 8 o 9 lligues seguides o no sé quantes, i que aquest any no la guanyaran. No? I aleshores és quan ha cridat l'atenció.
I que no rascarà ni una Copa ni una Supercopa d'Alemanya, per exemple, no? amb el gran Bayern, per exemple. Bé, a veure si guanyen la Champions o no. Demà, si no hi ha sorpreses, City i Madrid haurien de passar, però bé, nosaltres hi serem. Per si de cas, per si de cas.
Sempre.
El talismà hi serà, per si de cas. Si de cas, no sap mai. Jo d'Alemanya, sempre de petit, anàvem al Leipzig. De veritat.
Fins i tot quan no existia.
Sí, sí, fins i tot quan no existia era un equip que ja em cridava
l'atenció. Sabies que existiria, no?
És una ciutat dura, eh?
Dura, sí. No, dura. No hi vaig per la ciutat, hi vaig pels colors.
El talismà l'encarregueu, cada vegada l'encarregueu feines més complicades.
Totalment.
Perdona, si el talismà demà...
Ai, ara.
Fixeu-vos si tinc clar com acaba la pel·lícula demà, eh? És a dir, si el talismà demà rasca una eliminació del Madrid demà contra el Leipzig 0-1 al Bernabéu a vuitens de final, jo li pago un cap de setmana amb qui ell vulgui a un hotel romàntic que conec, que està meravellós aquí a la Garrotxa.
Perfecte. Para la cinta, la gravació.
Pensava que anava a la Costa Blava. T'has fotut a la Garrotxa, que és magnífica la Garrotxa, eh? Això com a comarca, però ara fa fred.
No, ja va bé.
Però no he dit ara.
Això ha quedat gravat, eh?
Sí, sí, ha quedat gravat. I no s'ha sentit de fons, però t'ha dit amb els dos esmorzar inclosos, t'ha dit.
Sí, sí. És tot incluït amb la pulsareta, eh?
Sí, sí.
No.
Un extra per segon croissant.
I els dos esmorzats.
Boníssim. Queda gravat.
Val, doncs aviam demà.
Ara ja m'encarem diferent, eh?
Ara s'ha il·lusionat. Tenim dada Jové, ja. Tenim atenció.
Ja ha entrat amb un somriure, eh?
Sí. Tira la sintonia.
Dada Jové.
Hola, Oriol.
Hola, què tal?
A veure, treu-nos de dubtes.
No, abans de tot, deixa'm excusar-me, perquè abans ho heu dit, vinc de la Federació Catalana, de muntar guàrdia allà tota la tarda, i per tant, he vingut sense base de dades.
Has tornat amb la cartera o no?
He tornat amb la cartera,
no,
però
no
portava sobre la base de dades. Per tant, he hagut de recórrer a una còpia de seguretat que tenia un ordinador de per aquí la redacció.
Sí.
Per tant, ho dic sobretot perquè sigueu generosos amb les repreguntes, perquè l'Aleix no m'acusi d'abandonament de funcions.
Val.
D'acord? Perquè si no hauré de tornar a la redacció, etcètera.
Molt.
Però la pregunta era dels partits jugats en divendres.
Sí, aquesta era una pregunta.
En són 25 en tota la història. L'últim, el 29 de setembre de 2023, jornada 8 de Lliga, Barça 1, Sevilla 0. El penúltim...
Ah, això va ser aquesta temporada.
Sí,
clar.
El gol de Sergio Ramos en pròpia porta, no?
Sí.
El penúltim és de Champions.
Abans del Barça-Sevilla va ser l'últim.
Ostres.
Dalús.
No serà el 2-8.
Barça 2, Bayern de Múnich 8.
Va ser un divendres, això.
14 d'agost del 2020.
Ho havia oblidat.
Un divendres a les 9 de la nit a Dalús.
Val. Sí.
No sé de què parles.
Jo tampoc. És el dia de la setmana que menys ha jugat el Barça?
Sí, senyor. 25 partits. Darrere aniria el dilluns amb 43 partits. O sigui, el penúltim seria el dilluns.
Val. I després, clar, dissabtes i dimecres hem jugat molt, dimarts i dimecres i dijous
moltíssims.
Clar, perquè ve una època
de fet, pot ser que el 5-0 contra el Barça, el del Barça, sí, contra el Madrid de Mourinho, fos un dilluns.
Sí, perquè hi havia eleccions diumenge a Catalunya.
Sí, t'ho confirmo de seguida que tinc la llista.
29 de novembre 2010. Hi havia eleccions diumenge, es va jugar en dilluns, és el dia del rondo gegant.
El 35è partit de la història del Barça jugat en dilluns, concretament, darrere n'han vingut 8 més.
I pel tema dels dilluns, recordo, pels més joves, que hi havia una època que el partit en obert d'Antena 3 era en dilluns.
Sí. Jo recordo un Barça Hèrcules, que va anar molt malament.
No, però per tant, aquest divendres assistim aquest divendres assistim a una raresa inquietant en la història del Barça.
Totalment.
Sí, el primer partit de Lliga jugat en divendres va ser la temporada 73-74, un Castelló 0 Barça 2 a Castàlia, jornada 7, 12 d'octubre del 73, com que era festiu, 12 d'octubre el devien jugar en divendres per aquesta raó, però va ser el primer. Després de Lliga se n'han jugat 10 més.
Perdona, encara sense Cruyff, que debuta una setmana amb després contra
la banqueta,
contra Granada.
Sí, senyor.
Sí.
I havien llogat al carrer Claudio Coelho, uns bascos havien llogat uns baixos, deien que eren artistes. Carai, si eren artistes.
Val. El primer partit jugat en divendres de tota la història, en qualsevol competició, 11 de desembre de 1903, jornada 4 del Campionat de Catalunya, Internacional de Sants 1, Barça 1.
Molt bé, Jové. Ara et queda mirar quan puguis, tranquil·lament, amb la còpia de seguretat, si les 21 grogues de Xavi són, és l'entrenador més amonestat de la història del Barça.
Mira, ja et dic ara que compte-hi, perquè...
Que tu menys tu.
El que passa és que ho llegia ahir a una notícia de relevo, les targetes grogues pels entrenadors han anat en augment considerable a partir de l'any 2019. Per tant, vaja, no ho he comprovat, però dona per fet que és així.
És l'entrenador més amonestat de la història del Barça, també perquè ha canviat la normativa, perquè hi ha el quart àrbitre, perquè el veuen més, no? Perquè tothom s'hi fixa més, hi ha més càmeres, val, tots els factors deuen...
El quart àrbitre és una de les coses més inútils que ha portat el futbol modern. És a dir, és un tio desagradable, castellà, que li molesta que ningú li digui res. Home, si estàs allà com un estaquirot, lo mínim és que els dos entrenadors puguin venir i dir que no ho has vist, home. I el tio es fot nerviós i comença a dir-li coses a l'àrbitre. Són xivatos, són de debò, una gent horripilant. I cobren, per això. Quina feina és aquesta? Si no es cansen. O sigui, per què es canvia aquell... Per què es canvien? Bé, per favor.
Per si hi ha una lesió que puguin entrar, que ha passat.
Home, l'altre dia al Madrid.
Al Bernabéu.
Clar.
Que aquest àrbitre va xiular el partit del Barça Atlètic al camp del Real Unión de Irún. Aquest, era Irún que jugava?
Sí.
Va xiular, no recordo com es deia, Pardo Bruego, no? Aquestes? Aquest és qui va xiular el Barça Atlètic.
D'àrbitre.
Agut, gràcies, va, fins ara.
Fins ara.
Jové, gràcies, fins
Vinga,
ara.
Disposa.
Fins ara. 3:15. Ara farem una pausa i de seguida farem aquest balanç econòmic dels últims 3 anys. Però primer, us vull fer una pregunta de la part esportiva del Barça, escoltant Oriol Romeu, perquè avui Oriol Romeu ha participat en un acte que ara ens explicarà el Damià López, ell hi ha assistit, i ha parlat una mica de l'actualitat, del Nàpols, evidentment, no? Tots el tenim ja aquí a la vista, 7 dies vista, ja, aquest partit.
Sí, com dius, declaracions d'Oriol Romeu aquesta tarda, dit al migcampista blaugrana, que el partit contra el Nàpols, tornada dels vuitens de final de la Champions, marcarà la temporada.
No deixa de ser un partit que pot determinar una miqueta el que acaba passant a la temporada i, evidentment, la Champions és molt important per a nosaltres i sabem de la importància, volem seguir competint, volem seguir estant vius. Portem un resultat que no és ideal, però és bo i que a casa, en la nostra gent, en l'afició i nosaltres donant la nostra millor versió, estic segur que tindrem moltes possibilitats de passar.
Romeu diu que les lesions de Pedri i de Jong han suposat un contratemps important per l'equip, però que ell està preparat per entrar en qualsevol moment.
Dos cops durs, perquè al final són dos jugadors molt importants i que mos donen molt, i jo, sí, evidentment, preparat sempre pel que el míster necessite, treballant en el que faci falta i el que sigui necessari, i quan toque, doncs, a donar la cara.
Sobre la seva situació personal i el seu rendiment aquesta temporada, Oriol Romeu explica per què les coses no estan sortint com s'esperava.
Inclús a vegades se dia, no, problemes mentals. No, la veritat és que no hi ha cap tipus de problema mental. No ha anat més enllà, ha sigut només que no te sents en que gaudixes com tota l'àrea dins del camp, però després intentes treballar, buscar una rutina diària que t'ajude, buscar aquelles petites accions que te fan recuperar la confiança i a partir d'allí créixer.
Declaracions Oriol Romeu en la presentació del MIC. 22a edició es disputarà durant la Setmana Santa en 56 camps repartits en 40 pobles de la Costa Brava. 40 pobles de la Costa Brava, déu-n'hi-do, amb participació rècord de més de 300 equips.
Un clàssic, aquest torneig, que hi ha els millors nois i noies, no?, del panorama mundial, vull dir, un torneig de futbol base internacional espectacular que ha anat creixent al llarg dels anys, al MIC, avui presentat amb Oriol Romeu i també amb Cata Coll, era, no?, la
sí,
portera del Barça.
Sí, Cata Coll, la portera, són els dos padrins del torneig, Cata Coll i Oriol Romeu, un acte presentat i també podem dir que padrinat des de fa molts anys per l'amic Xavi Romero.
I tant que sí. Simplement us vull preguntar, ja sé que queden molts dies, però abans el Màrius ho insinuava. Joan Maria, com veus a 7 dies vistes aquest Barça-Nàpols, sense Pedri, sense De Jong, que estaran unes quantes setmanes de baixa? L'hem perdut, Joan Maria, potser. Doncs Ernest, què, tu?
Home, jo crec que és un partit, amb això estic d'acord amb Oriol Romeu, és un partit que pot marcar no només la temporada, sinó m'atreviria a dir els propers anys del Barça, perquè és un partit que hi ha tanta por en l'entorn, a l'equip, és a dir, S'ha parlat molt del bloqueig de l'altre dia de l'equip a Bilbao, de la falta d'ambició, i hi ha tot aquest debat de la falta d'ambició. Jo crec que no és tan falta d'ambició com que és un equip que té por. És un equip que està bloquejat mentalment, està en un procés, gairebé et diria, de bloqueig psicològic. Llavors, el partit del Nàpols és el partit per veure si aquest equip és capaç de donar un pas endavant i de creure's mínimament alguna cosa, diguem, no? És un partit on es juga també la decisió de Xavi, famosa. Es juga el proper entrenador, es juga aquesta directiva, aquesta directiva que ha promès, diguem, en algun moment determinat, ara sona a deliri, però aquí s'ha arribat a parlar de sextet, eh? I s'ha arribat a parlar de que la Champions aspiràvem a guanyar-la, a estar entre els millors, a guanyar-ho tot i tal. Llavors, jo crec que aquí es juguen moltes coses. Es juga, per cert, també, ara que en parlarem, es juga l'economia del club.
Molts calés, sí.
Es juga, per tant... O sigui, és un partit importantíssim que a més te la jugues contra un rival que d'alguna manera ha provocat una mena de catarsi interna. O sigui, en el partit d'anada va passar una cosa molt important que crec que hi hem passat de puntetes, que és que el Nàpols va sortir mort i va acabar viu. I a mig partit, aquell entrenador, que jo crec que algun napolità el volia matar en aquell moment i va pensar que aquest tio s'ha tornat boig, va canviar de cop les dues estrelles de l'equip. I, curiosament, aquell equip es va posar a córrer i va acabar agobiant el Barça sense les seves estrelles. A partir d'aquí les ha recuperat, no sé què ha sacsejat, ha fet alguna cosa. Llavors, ara, això actua una mica de mirall del Barça i, clar, això ha provocat dubtes al Barça, dir, però això no és el que el Barça hauria hagut de fer? Això ha provocat, diguem, no? Llavors, el meu resum és que aquest partit és molt bèstia el que hi ha en joc, eh?
No, Maria, perdona, que t'hem recuperat. No sé si vols afegir alguna cosa. 7 dies vista, sí que queda molt, però encara amb molt recents les lesions de Pedri i de De Jong, com veus aquest Barça-Nàpols?
No, és el partit. Sé que això es diu sovint en una temporada del Barça, però és el partit que ho marca absolutament tot. Perquè si el Barça es classifica pels quarts de final de la Lliga de Campions, vol dir que tens un carmelet que ja veurem si després està enverinat o no, però en tot cas és un carmelet que ara tots volem tastar, que és dos partits més de la Lliga de Campions fins a mitjans d'abril. Això farà que jo crec que l'equip competeixi bé a la Lliga amb resultats millors o pitjors, perquè no es pot garantir cap tipus de regularitat o de fiabilitat, això és bastant evident. Però sí que crec que el fet de classificar-te pels quarts de final farà que l'equip estigui connectat d'una manera diferent a la Lliga, perquè, dit d'una altra manera, si et quedes sense Champions el proper 12 de març, serà molt difícil que aquest equip competeixi fins al final simplement per quedar entre els quatre primers. En canvi, si té els quarts de final a la vista, bé, doncs jo crec que això ajudarà bastant el que queda de temporada. Ara, el repte és majúscul, perquè aquest any el factor camp no és el mateix, evidentment, que el que està tradicionalment, per raons òbvies, i perquè el Nàpols, jo crec que serà una millor versió del Nàpols que el de l'anada, i a l'anada no va ser capaç de guanyar. Vull dir que el Barça sortirà amb un equip, en teoria, pitjor, per culpa de les lesions, i el Nàpols jo crec que sortirà amb un equip millor, perquè l'entrenador ha pogut rodar més el seu sistema de joc. Per tant, repte majúscul, estem parlant del partit en majúscules de la temporada.
Màrius, que hem de fer una pausa, sí.
Sí, molt ràpidament. Jo crec que la decepció del diumenge, empatar al camp de l'Eti Bilbao pots empatar sempre, eh? O sigui, no passa res, un equip molt competitiu, ben plantat, amb bons futbolistes. El que passa és que aquell Atlètic que juga després de 72 hores d'haver-se deixat la pell contra l'Atlètic de Madrid, i el Barça en quin moment es troba? Es troba en el moment en què té la sort de que en l'últim instant li prenen dos punts amb el Madrid, vol dir que si tu guanyes et situes a 6, ja fent el compte de la lletera penses, i si guanyem allà estarem a 3 i ho tenim a tocar. I això et dona benzina per arribar fins a la final de la Lliga. No la guanyaràs, però estaràs competint i remuntant, i com a mínim quedaran ganes d'anar al camp. I aquí què es veu? Es veu que el Barça, això que deia l'Ernest, està bloquejat, té un problema que ja no és físic, ja no és... A lo millor segurament hauria de tenir físicament... Està millor preparat, no ho sé. Però el que veus és que no saben com disputar aquest partit. No el saben disputar. I en l'últim minut no s'atreveixen ni a tirar una pilota a l'olla. I això és el que et fa pensar que si en un moment psicològicament tan important ningú, ni l'entrenador, ni un líder de l'equip sap donar la volta, estem en un partit contra el Nàpols que s'assembla molt per aquestes característiques. És l'equip que tu dius, és el que et permet, posar-li una mica de salsa a la temporada, no? I encara que només sigui doncs, un dia que després dos copes de més, pensar que igual se t'apareix la verge i arribem a semifinals i qui sap. Però no veig jo l'equip... Amb aquestes ganes, amb aquest esperit que hauria de tenir, no? Perquè clar, quan el propi entrenador diu és que l'actitud no és la que esperàvem, que després algú li diu, estan els jugadors emprenyats perquè has dit que no hi ha actitud, que no han tingut actitud.
Perquè Ter Stegen es va emprenyar amb la periodista Laura Brugués a TV3.
Ja ho vaig veure.
Ambició, no voy a contestarte porque mira...
S'emprenyen sempre, els jugadors estan sempre emprenyats amb els periodistes.
Jo li hauria repreguntat, tu creus que aquesta gent, aquests companys teus, avui han estat a l'alçada? Avui s'hi han deixat la pell? Tu creus? O sigui, tu penses que la gent és idiota o què? És que al final, és que, clar, aquesta gent que en fi, i em sap greu perquè és el Ter Stegen, però que es fan l'ofesos, ofesos ells, home, ells són l'ofensa.
4 i la mitjanit. Va, fem una pausa i de seguida farem un canvi aquí a la taula de l'estudi de RAC1. Bé, incorporarem més figures. Damià, gràcies. Una abraçada.
Fins demà.
Fins demà. Fina o bé, que tens un cap de setmana molt interessant, eh?
Sí. Si va bé demà el Bernabéu.
Té una bona prima, però és complicat.
S'ha de guanyar, és complicat. Gairebé que confio més per les del cap de setmana en el Celta de Rafa Benítez, que jo divendres, que en el Leipzig. Però bueno, no, donarem l'alternativa de mal.
També mirada.
El teu equip alemany, el Leipzig.
Molló, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
Demà més Champions a RAC1. Una pausa i segueix el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Estimats viatgers, estiu a la vista!
L'estiu està més a prop del que creus. Reserva un viatge al Carib o hotel a les costes i les illes per les vacances d'estiu. Aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Cort Inglés. Fes-ho ara i anticipa la reserva. Consulta'm les condicions a Viatges al Cort Inglés.
RAC1 presenta... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC1. Tots som 1.
Troba la felicitat a cada revolt amb la Fiat Happiness Fórmula. Ampliem el termini fins al 31 de març. Gaudeix de tota la gamma Fiat des de 9.350 euros. Amb lliurament immediat i finançant també Stellantis Financial Services. Corre! La felicitat no té data de caducitat, però les ofertes exclusives de Fiat sí. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament la mitjanit, ens queda una horeta de programa i ara parlarem de la gestió econòmica que ha fet el Barça de Joan Laporta en aquests 3 anys que fa que el president Laporta va guanyar les eleccions un 7 de març del 2021, aprofitant aquesta efemèride. Avui volem fer balanç amb experts i també amb la Marta Ramon, que és la redacció d'Esports de RAC1, qui domina més aquesta parcel·la. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara hi entrem i saludem també els convidats, que els sumarem a la taula amb el Màrius, amb l'Ernest i amb el Joan Maria. Però primer, mira, és que tenim declaracions fresquetes de Mbappé, de Luis Enrique, una mica després d'eliminar la Real Societat. Hola, Gerard Ballera.
Hola, bona nit.
Què s'ha dit al Real i Arena?
Doncs mira, Mbappé, el flash interview, només acaba el partit, entrevistat per la televisió francesa, ha contestat a un parell de preguntes, sentirem l'àudio de Movistar, doblat al castellà. La primera, la més important, si té algún problema amb Luis Enrique.
Todo bien con el entrenador. Sí, muy bien, muy bien. No hay ningún problema con él, aunque la gente se piense que hay un problema. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos. Con mi actuación no he querido mandar ningún mensaje en particular. Solo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones. Siempre intento rendir. A veces lo hago, otras veces no. Pero nunca seré un jugador que se esconda.
Doncs que té problemes, però que no... Luis Enrique no és un d'ells.
Té problemes, sí, com decidir on ha de jugar la temporada vinent, per exemple, alguna cosa així.
I en acabar el partit, ja al cap d'una estona, després de que hagués parlat Mbappé, Luis Enrique ha passat pel micròfon de Movistar i li han fet un parell o tres de preguntes sobre el francès. El tram final ha deixat anar el titular. L'escoltareu.
Y ha demostrado Mbappé que sigue siendo uno de los jugadores, sino el más diferencial que hay.
¿Tú crees que eso lo tiene que demostrar? Kylian Mbappé, 25 años, marca 50 goles, 25 asistencias con cualquier entrenador, en cualquier equipo. ¿Tú crees que lo tiene que demostrar?
No, pero me parece que ha hecho un gran partido, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ha sido definitivo. Para mí es el mejor jugador del mundo en el último tercio, cuando se pone de cara a la portería. Imparable, invencible, chuta con las dos piernas, rapidísimo. Hoy ha hecho también un partido un poco... cuando la situación del juego lo requería, para aguantar el balón y para atacar la profundidad, ha estado muy bien, pero como el resto de sus compañeros, esto es un equipo y necesitamos a todos.
Luis, y además al final del partido le preguntaban y le decían si tenía algún problema con el entrenador. Él ha dicho, tengo muchos problemas, pero ninguno con el entrenador, ¿no?
Evidentemente, pero bueno, tú ya sabes que lo que vende es hecha mierda y que haya problemas y que haya jaleos. Y luego, la verdad, ¿a quién le interesa la verdad? No tengo ningún problema con ningún jugador. Más allá de que mis decisiones puedan gustar, más o menos.
Han estat pur, Luis Enrique.
És un poc solta, però és un gran entrenador, un grandíssim entrenador.
Sí. I a vegades fa rabieta, però té gràcia.
Sí, últimament s'agrada ell mateix i fa gràcia i tal. El Barça no era així, eh? Ho dic perquè...
No, era més sec i a vegades...
Ho dic perquè ara hi ha molta gent que es pensa que Luis Enrique era així. No, Luis Enrique ha anat evolucionant, eh? Mm.
Sí, ara és més irònic i a vegades amb el Barça ratllava la mala educació a vegades. Sí. És el meu punt de vista.
Sí, però l'ironia és un... o s'ha de ser anglès o s'ha de ser el més intel·ligent de la classe. Si no, l'ironia té mala folla, i Luis Enrique té més mala folla, perdó per l'expressió, que ironia britànica.
Res més?
Sí, deixa'm afegir una última cosa. Ha parlat per primera vegada Nasser Al-Khelaifi des que es va saber que Mbappé deixaria el Paris Saint-Germain a final de temporada. Li hem preguntat si podia confirmar-ho, perquè confirmat no ho tenim ni pel Paris Saint-Germain, ni pel president, ni per ningú. Diu que el club no ha dit res, que ell tampoc en vol dir res, que Mbappé és el club de moment, que treballa pel club i que té un contracte amb nosaltres, i que estan també construint alguna cosa pel futur. Vaja, que se'n anirà. Però no ho pot dir ni ho pot confirmar, però diu que estan ja construint alguna cosa pel futur.
Aquest senyor, quan diu construir alguna cosa, en un moment rebenta un pou de petroli i fot 700 milions d'euros sobre la taula.
Pot ser. No, no, És que a veure què anirà Pascal al Paris Saint-Germain, és una de les grans preguntes, on anirà.
Però senties avui el Valdano i ja sé quin equip anirà, ja està. O sigui, el Valdano avui ha fet un panegiri que era una cosa almibarada, una mica fins i tot excessiva, no?
Saps què m'agradaria a mi ara? Bé, m'agradaria que el Leipzig guanyés demà, però si no passa, m'agradaria que el PSG i el Madrid es veiessin les cares en aquesta Champions, com va passar fa... No, ara no recordo si són dues temporades, no?
Sí.
Que després els va eliminar. Bé, a veure què passa. Gràcies, Ballera.
Bona nit.
Bona nit. A veure, anem a la part econòmica. Mira, tenim per aquí l'Ivan Cabeza, que és professor d'Economia de la Universitat de Barcelona i gran seguidor del Barça també, que ha vingut moltes vegades aquí a il·lustrar-nos el Tu Diràs. Hola, Ivan.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, estem.
Bé?
Sí, tant.
Sí, perdona que et fem venir molt tard.
Cap problema.
Vens a parlar del que t'agrada, que és el Barça.
Home, m'agrada més el futbol.
Ja, és el Barça. I l'economia també.
Sí, tant. Explicarem el que puguem.
Perfecte. I també amb nosaltres Manel Pérez, periodista de La Vanguardia, especialista en economia. Hola, Manel.
Hola, bona nit. Molt bona nit. Molt bé. Mira, encantat de ser aquí.
Per arrencar, us faré escoltar el president Joan Laporta. Va dir això fa unes setmanes a RAC1, aquí en aquest estudi.
Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça. Si fem el pressupost, tal com tenim previst i anem pel bon camí, tindrem fair play, perquè estarem d'una relació a un i entrarem dins de la normalitat.
Com dèiem, aprofitant que aquesta setmana, el 7 de març, es compleixen 3 anys des que Laporta va guanyar les eleccions, volem saber si el Barça està a prop o no de sortir d'aquesta etapa fosca, quina és la realitat econòmica i, evidentment, esportiva, perquè tot lliga, de l'entitat. Intentarem, com diu aquell, posar llum a la foscor avui, explicant el que sabem de la part econòmica. Per exemple, començarem primer, abans de deixar-vos parlar tots, per recordar que ara mateix el Barça xifra en 37 milions d'euros la desviació respecte al pressupost que va presentar a l'inici de temporada, Marta.
Sí, 37 milions, que poden ser més si el Barça no es classifica pels quarts de final de la Champions. Entre el bonus per classificar-se, el ticketing i ingressos associats, significaria, ens diuen des del club, perdre 15 milions que estan pressupostats. Aquest càlcul que fa el Barça de la desviació del pressupost no té en compte el que suposa no comptar amb la palanca fallida que deriva de Barça Studios, amb 40 milions d'incompliment pendents de l'estiu i els 60 que han d'entrar ara al juny. Aquesta palanca, diguem, és una altra carpeta que no té a veure amb el pressupost. L'Assemblea de Compromissaris del Barça va aprovar a l'inici de curs un pressupost amb 859 milions d'ingressos i 832 en despeses. En aquest apartat està contemplat que la massa salarial representi 492 milions, el 57% respecte als ingressos, que és la xifra més reduïda dels darrers anys. Si es complís tot el que diu el pressupost, el Barça tancaria l'exercici amb un benefici de 8 milions d'euros després d'impostos. El Barça, recordem-ho, va tancar l'exercici anterior amb 304 milions de beneficis gràcies a les palanques, i el vicepresident econòmic Eduard Romeu va admetre que sense el maquillatge de la venda d'actius el Barça continuava perdent 200 milions d'euros anuals de manera operativa. El club acumulava aleshores 1.200 milions d'euros de deute.
Els problemes econòmics del Barça tenen un impacte directe en la planificació esportiva, això ja ho sabem. Hem explicat a RAC1, per exemple, que el Barça assumeix ja internament que té extremadament difícil poder operar amb normalitat en el mercat de fitxatges d'estiu.
Sí, de portes endins, ja ho hem anat explicant, es confia molt poc en tornar a la regla 1-1 dels marges del fair play. La Lliga va fixar el límit salarial del Barça en 204 milions després del mercat d'hivern. Això vol dir que en la fotografia econòmica d'aquest moment, entre el que ingressa i gasta en salaris, el Barça està gairebé 70 milions d'euros més lluny de deixar d'estar excedit del que ho estava a l'estiu. És a dir, que li costarà encara més apropar-se a l'objectiu de tornar a la regla del 1-1 i poder inscriure fitxatges amb normalitat a l'estiu. El Barça, ara ho dèiem, té una massa salarial prevista al pressupost de 492 milions per aquesta temporada i, per tant, necessitarà fer molta feina per estar equilibrat a l'estiu, perquè està ara mateix a gairebé 300 milions de distància. Per resoldre-ho, ja ho hem explicat a RAC1, que és imprescindible que el club aconsegueixi els 100 milions de la palanca derivada de Barça Studios i que ja s'ha assumit internament, també ho hem anat detallant, que caldrà fer mínim una gran venda d'un jugador. L'ideal que seria fer-ho per 100 milions. A més, caldria fer altres sortides per acabar-ho d'arrodonir o generar molts més ingressos.
Què més pot fer el Barça per redreçar la situació econòmica a curt termini, Marta?
Doncs el Barça pot vendre encara fins al 49,9% de BLM, la seva branca que comercialitza el merchandatge. Va aprovar-ho a través de l'Assemblea de Compromissaris el juny del 2022 i és una opció que encara no ha utilitzat i que està allà sobre la taula. També està intentant treure més diners per la samarreta, ja us ho hem anat també detallant a RAC1, que el Barça està estudiant partir peres amb Nike amb l'alternativa de Puma o la més creativa, que és autoproduir la seva pròpia samarreta, i això sí, el problema, l'obstacle de la penalització milionària a pagar a Nike per trencar el contracte. Laporta també està esperant si avança la Superliga, que significaria una gran injecció d'ingressos si tirés endavant, i el Barça també pot, per exemple, vendre propietats. Els companys del diari Sport detallen avui, i també ens consta a RAC1, que la junta directiva estudia vendre els famosos terrenys de Can Rigal. Concreta l'Esport que la junta directiva creu que ara valdrien 33,3 milions d'euros.
A grans trets, aquest seria una mica el resum. A l'article de La Vanguardia de diumenge del Manel Pérez explicava que el Barça té un deute net de 1.000 milions d'euros, encara, deute net de 1.000 milions d'euros, i que tot això és a banda del finançament de 1.500 milions d'euros que s'ha d'anar tornant en els pròxims anys. Vull dir que en total, fent números grossos, sé que són dues branques diferents, però ara mateix el Barça tindria un deute net de més de 2.500 milions d'euros, sumant el finançament de l'Espai Barça i el deute net que té dels exercicis que ha anat acumulant. Que el Barça no ha recuperat els números prepandèmia del 2019, és el quart equip d'Europa en ingressos, ara mateix el Barça, quan prepandèmia era l'equip que més ingressava d'Europa, l'equip que més ingressos feia, i que això, entre el 2019 i el 2023, en tota aquesta etapa post o final de Bartomeu i inici de Laporta, el Barça ha acumulat 1.120 milions de pèrdues ordinàries. A tot això s'hi haurà de sumar el dèficit que pugui haver-hi aquesta temporada, com ara deia la Marta, de moment desviació de 37 milions, a veure què passa en els pròxims mesos i també en els quarts de final o en els vuitens de final de la Champions. I m'agradaria sumar-hi un punt més, que és el fiasco de Barça Media, perquè el Barça va vendre aquest actiu, el seu 49%, i ho va valorar en 408 milions de beneficis, aquesta operació, i de moment només n'ha ingressat 40 de milions. O sigui, tu vas pressupostar 408 milions de beneficis i de moment les companyies que t'han comprat o han invertit en Barça Studios només t'han pagat 40. Aquí és a falta els 40 de Libero, els 60 següents que també s'haurien de portar, que serien aquests 100 que també falten. Bé, Manel, explicat tot això, Quina valoració fas de la gestió econòmica del Barça de Laporta en aquests 3 anys que es compliran ara dijous?
Bé, bueno, dit de manera resumida, vosaltres heu fet, entre la Marta i tu, ja heu fet aquí una bona radiografia dels temes principals. Jo em quedaria amb la idea de que Laporta, la Junta de Laporta, té ara exactament el mateix deute net, aquests 1.000 milions, que tenia el tancament del seu primer exercici, no? És a dir, que la reducció de deute no ha existit, i això mentre s'ha venut patrimoni per més de 1.000 milions, no? La qual cosa vol dir que tota l'operativa que ha estat fent no ha portat enlloc. És a dir, tenim el mateix deute net que teníem, però tenim menys patrimoni perquè hem venut 1.000 milions, i estem condemnats a tenir menys ingressos, perquè aquestes vendes de patrimoni donen ingressos a curt, però estàs donant part del negoci als teus socis, per tant tindràs menys ingressos en el futur. En aquesta mateixa temporada ja tens menys ingressos. Per tant, la conclusió jo crec que és que hem fet molt soroll, hem mogut moltes coses, però que no hem redreçat la situació. I això per què? La Marta ho explicava abans. La despesa salarial, que continua estant la gran llosa del club, està al voltant dels 500 milions d'euros, que és pràcticament el mateix que la primera temporada completa de Laporta. És a dir, no s'ha fet cap estalvi en aquest àmbit. Tot això no vol dir que fos que els fets concrets siguin imputables el Laporta, però la seva responsabilitat era haver redreçat això i situar-ho en condicions òptimes. Què passa? El Barça arriba de la situació del mandat de Bartomeu i de la pandèmia en una situació realment molt dolenta, catastròfica. Li tocava una travessia del desert. El problema és que estem fent una travessia del desert perquè esportivament les coses no estan rutllant i al mateix temps no l'estem fent econòmicament perquè hem dedicat una gran part dels ingressos extraordinaris del club a fer compres de jugadors que no s'havien d'haver fet a uns preus que no s'havien d'haver fet. Llavors el resultat és aquesta mena de fotografia estancada en el que en comptes d'estar travessant el desert estem al mateix punt del desert, no avancem. Amb això, per compensar el diagnòstic, no s'ha de treure la conclusió de que el club està condemnat a desaparèixer. Jo crec que aquesta conjuntura té un temps limitat, té 2 anys més de recorregut. Quan el Barça tingui el nou Camp Nou, per aquesta via vindran nous ingressos i això canviarà. El problema és que podem morir en el mateix punt del desert sense avançar ni un pam, no? Aquesta crec jo que és la realitat econòmica del club a hores d'ara.
Ivan Cabeza, què en penses? Quina valoració general pots fer de tot el que hem explicat i del que ara deia el Manel també?
Aviam, el que comenta Manel en aquest sentit és bastant irrefutable, bàsicament perquè els números són objectius. És veritat que els pots interpretar de diferents maneres, però els números són objectius. Per tant, en aquest sentit, estic bastant d'acord en el que diu. El que passa és que jo crec que al final aquí hem de fer una fotografia, és a dir, jo crec que per valorar, diguem-ne, la gestió d'una junta necessita entendre d'on ve i on acabarà. Per tant, diguem-ne, la fotografia que tenim avui de la situació exacta del club focalitzada en els números és una fotografia 30 de juny de l'any passat. Per tant, han passat 9 mesos, preveiem una mica amb el que ha dit la Marta, doncs, que no s'acomplirà, diguem-ne, aquest pressupost, cosa que encara complica més.
Tu creus que no es complirà?
No en tinc ni idea, no ho sé. És impossible saber-ho, més enllà de les informacions que et puguin donar des del club. Val, en aquest sentit, això no. Sí que és veritat que s'està comentant o s'està filtrant, doncs, que anem 37 milions d'ingressos per sota. M'agradaria saber com anem a nivell de despesa, que és, bàsicament és el problema principal del club. És a dir, el problema no està en el primer club del món en ingressos, no implica, val, no poder ser el millor. Val? Estem on estem, bàsicament, perquè vam ser el club amb més ingressos del món, però paral·lelament, vale? A la mateixa alçada érem el club que més gastava i continuem sent la franquícia de l'esport mundial que més gasta. Per tant, el Barça no té un problema realment d'ingressos, sinó que té un problema realment de despesa.
Però tot això és per culpa dels salaris de la primera plantilla, no? Com ara deia el Manel i també amb la
Marta. Sí, la majoria, o sigui, podríem analitzar segons quines partides, hi ha partides, o sigui, aviam, el club no ha practicat una cultura de l'austeritat, això és una cosa que crec que és bastant evident, val? Però és veritat que el principal o fonamental problema de la despesa ve associada a uns contractes creixents i entre cometes molt perniciosos pel club, que el club no ha pogut redreçar i ha tingut que assumir com a tals. És a dir, que gran part d'aquesta pèrdua de 500 milions d'euros ordinaris en els 2 últims anys d'exercici ordinari ve provocada per aquest increment de despesa que a més no està, diguem-ne, relacionada amb el nivell de la plantilla. Perquè aquí, clar, aquí hi ha gran drama, és a dir, és un equip que al final competeix, pel final de tot es revaloritzen i pots vendre jugadors a preus, diguem-ne, raonables que et solucionen el tema econòmic, doncs fins a cert punt estaria ben empleat, però és que el problema encara és que això és oposat. És a dir, tenim sous molt elevats i valor de mercat de jugadors no gaire elevats. Per tant, en aquest sentit, diguem-ne, la circumstància en la qual ens trobem en l'inici d'aquesta legislatura és totalment perniciosa, val? Perquè et deixa poc marge de maniobra. El que també és cert és que això ho sabies i els pressupostos no s'han acomplert, com sembla que aquest any, on tu preguntaves d'entrada si li donàvem la volta, o sigui, les paraules que diu el president són correctes. És a dir, si aquest any som capaços de complir el pressupost, val? I haurem donat la volta a un negoci ordinari que durant 5 anys ha perdut aproximadament 1.000 milions d'euros. Poca broma. Obrir la persiana els últims 5 anys ens ha costat gairebé 1.000 milions d'euros. Això és inassumible per qualsevol entitat esportiva. El Barça l'ha assumit generant deute i venent patrimoni, anticipant ingressos. Però això és una pel·lícula que sabíem el 30 de juny de l'any passat.
Perdona, jo no, sense entendre molt, però el president Laporta diu, si complim amb el pressupost, ho tirem de l'etapa fosca. Però clar, tu et pots tornar a vendre patrimoni com els terrenys de Can Rigal o el que sigui, més igual, no? I llavors quadres els números, però continuaràs de vendre diners a tothom. O pots demanar un crèdit al banc, quadrar els números, però continuaràs de vendre...
Ens estarem venent les joies de l'àvia, el pis de la platja i l'herència que vam rebre d'un tiet.
Ja, però llavors no sortiràs de la tapa fosca, vull dir que no ens enganyin en aquest sentit, no? Vull dir, bueno, tu pots quadrar els pressupostos d'aquest any, però no sortir de la tapa fosca.
Aviam, si tu quadres els... O sigui, aviam, compta amb barrejar termes. Vale. Quan parlen de que el benefici ordinari, vale? Aquest any ja donarem benefici ordinari, significa que tot el que ingresses, perdó, que tot el que gastes, sí, vale? Ho compenses amb tot el que ingresses de la teva explotació. És a dir, que no t'has de vendre actius extraordinaris, va, per poder quadrar aquesta despesa ordinària que a tu et costa aixecar la persiana i fer funcionar el club, vale? Dia a dia. Va. Això és el que parlem. Aquí hi ha una petita trampa, crec jo, que dintre dels ingressos ordinaris, crec que el club per primer cop compta els beneficis obtinguts de la venda de jugadors. Cosa que en un club com el Barça...
És així.
Vale? En un club com el Barça això hauria de ser ingrés extraordinari.
Ja, però per tant això és una carta amagadeta que tens, perquè si no vas massa bé, dius, op, venga el jugador i quadro números, no?
Sí, aviam, quadres, diguem-ne, quadres al balanç, quadres al balanç, val? Jo prefereixo vendre un jugador que vendre actius industrials. És a dir, un jugador pot substituir per un altre i fins i tot et pot sortir bé. Val? Tenim milers d'exemples. Sí. Quan tu veus un actiu, quan vens un actiu industrial, com pot ser la part digital o... espero que no, perquè és la joia de la corona, ve la M, val? No la tornes a recuperar mai, la vens un tercer i se la queda, val? Un jugador substituïble, el valor industrial del club no ho és, val? En aquest sentit, sí que es pot fer servir venda de jugadors, que entenc que és millor que no pas vendre actius industrials per quadrar el balanç, però llavors no haurem sortit, diguem-ne, d'aquest model de negoci perniciós o viciós que fa que gastem més del que ingressem per la nostra activitat. El que passa és que això ve derivat, diguem-ne, d'una herència totalment terrorífica, i això és cert. Altra, sí, cosa és que no s'hagi fet el suficient com per poder-li donar la volta. No s'ha tingut ni l'encert, ni el talent, ni la determinació en aquest cas, per prendre mesures molt més radicals, val? Molt més, diguem-ne, honestes respecte a la pròpia situació que tenia el club, per donar-hi la volta.
Perquè, Manel, tu creus que encara es pot estar parlant de l'herència de Bartomeu?
Anys després és una mica, diguem, l'herència sempre existeix, però ella, la nova junta, ja ha tingut temps, ja hauria tingut temps de redreçar variables fonamentals. És a dir, la junta ja és responsable de fitxatges, vosaltres ho tindreu més al cap, però la xifra que jo recordo que deu haver gastat en fitxatges la junta de Laporta ja deu estar al voltant de 200 o 300 milions d'euros, no? Entre tots els fitxatges.
Sobre 250.
250, justament al mig. Per la qual cosa ja n'hi ha certa responsabilitat, no?, del rendiment d'aquests fitxatges, de com han resultat esportiva i econòmicament, i jo crec que el balanç és pobre, no? És a dir, però a més, respecte al que ha dit en Laporta, el que citava o el que heu posat que deia el president Laporta, vull dir, ell potser no pensa molt en aquests termes, o igual creu que quan parla l'opinió pública pues, pot pintar amb broixa gorda, no? Però els propis pressupostos del Barça per aquest any, pressupostos, ja contemplaven una pèrdua ordinària de 59 milions d'euros. Si ells estan reconeixent que els ingressos estan 30 o 40 milions per sota, vol dir que ja estan admetent que hi haurà una pèrdua ordinària del voltant dels 100 milions, sense cap altra desviació. Per tant, afirmar que si complim el pressupost haurem sortit del túnel, es pot dir clarament que no és veritat. No és veritat, perquè complint el pressupost seguiríem amb números vermells, i a més amb les dades que la pròpia Junta ha donat de com va evolucionar l'exercici, aquest dèficit, aquesta pèrdua ordinària encara és més gran del pressupostat. I això, òbviament, sense tenir en compte el tema aquest de Barça Studios, de Barça Media, que això pot acabar provocant una pèrdua del voltant més o menys dels 200 milions d'euros, segons quina sigui l'exigència de l'auditor, no? Per tant, vull dir, és impossible que aquesta temporada el Barça surti del túnel, que li dongui les voltes que vulgui, és impossible, absolutament impossible. El Barça està condemnat a patir molt aquesta temporada i, per descomptat, la temporada vinent, perquè no tindrà el Camp Nou plenament operatiu, tindrà ingressos molt per sota del disponible, del potencial, i altres ingressos vinculats al camp, per tant, estaran també per sota. I insisteixo, com que s'ha venut patrimoni, hi ha una part dels ingressos que es tenien abans
que ara són per socis, no van directament al club, no? El club les ha de repartir i, per tant, la, diguem, continuarà una massa salarial relativament alta amb uns ingressos força baixos.
El panorama que pinta el Manel no és molt engrescador. Sé sí. que l'Ivan el vol respondre i
no, 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 al contrari.
Hi ha mans aixecades, però és que hem de fer una pausa, perdoneu-me, perdoneu-me. Ara seguim i té la paraula l'Ivan Cabeza, després l'Ernest, el Màrius i el Joan Maria.
RAC 1. Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Lloc de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George's School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllloc.es.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimoauto, molt a prop de tot i de tots. Dimoauto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimoauto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com, molt a prop de tot i de tots.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Quilòmetre Zero, el 7, 8, 9 i 10 de març. A Fira Reus t'estarem esperant, descomptes brutals et trobaràs.
Vine a l'Expo Fira Quilòmetre Zero del 7 al 10 de març a Fira Reus, l'exposició més gran de Quilòmetre Zero.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Estimats viatgers, estiu a la vista!
L'estiu està més a prop del que creus. Reserva un viatge al Carib o hotel a les costes i les illes per les vacances d'estiu. Aconsegueix un cupó regal de fins a 600 euros al Corte Inglés. Fes-ho ara i anticipa la reserva. Consulta'n les condicions a Viatges al Corte Inglés.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. El divendres 8 de març, en directe d'una a dues al migdia, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Conversarem amb dones preses per saber com és la seva vida a la presó, com conviven, com concilien o com es preparen per tornar a viure en llibertat.
El divendres 8 de març, a la una del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març. Més a Opel.es.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser. San Francisco morning coming
clear and cold. Ens havíem quedat amb l'Ivan Cabeza, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, que volia respondre d'alguna manera o matisar alguna de les qüestions que deia ara Manel Pérez de La Vanguardia.
Sí, bàsicament el que estàvem comentant, bàsicament el Manel té tota la raó del món en el que diu, en què fa referència, diguem-ne, aquesta diferència de negoci ordinari, fa referència a la venda de jugadors. I aquesta venda de jugadors, segons ens va comunicar el club amb la pròpia assemblea, diguem-ne, ja estava coberta per les vendes que s'havien produït entre el mes de juliol i el mes d'agost. El que passa és que, clar, evidentment, no pots vendre, no pots, diguem-ne, entrar, no pots quadrar el teu balanç permanentment en base a vendes de palanques o extraordinaris o en base a venda de jugadors, perquè bàsicament els teus actius, vale, són els jugadors. Llavors, clar, si vas venent jugadors tops, que són els que bàsicament tenen interès al mercat, al final la teva plantilla, el seu valor decreixerà. Per tant, diguem-ne, no és una solució que es pugui mantenir en el temps, aquesta venda d'actius.
La situació del Barça és un drama, però és recuperable o no? Jo tinc la sensació que és un drama. És un drama.
No, no, jo crec que ho ha explicat molt bé el Manel, és a dir, la situació del Barça és la mateixa fa 3 anys, tant, estem en la mateixa situació, si i ara ve en tots els àmbits.
Si llavors, no? Que 3 anys després no s'ha arreglat res.
Bueno, bàsicament el que has fet, has arribat a no poder assumir unes obligacions que tenies envers uns contractes, val? I les has assumit, vale? Venent durant 25 anys els drets de televisió.
Vale, però si ens van dir fa 3 anys que el Barça estava en ruïna i que era un club ruïnós...
No, el Barça no podia pagar. Val. Si el Barça va refinançar un préstec l'any 2021,
sí, passant
de cura llarg, que li va permetre agafar aire. Opa. El que sí que és ben cert és que s'han pres una sèrie de decisions arriscades que no han funcionat.
No, ara tampoc podries pagar. Ara pots pagar perquè has obtingut circulant a base de vendes totes les joies de l'àvia. Unes quantes observacions i acabarem una pregunta amb els experts. Estem parlant tota l'estona de deute de 1.000 milions. Jo aquí matisaria que en realitat el deute és de 2.500 milions, perquè tu deus un deute net de 1.000 milions, més, en una altra banda, li deus 1.500 milions d'euros a Goldman Sachs.
Però llavors has de tornar amb l'estadi quan funcioni, els beneficis
No m'expliquis com ho tornaràs. Jo el que dic és...
Sí, que és veritat que són dues carpetes.
Però quina mania amb les dues carpetes. És un sol club.
La butxaca és única.
La butxaca, senyors, la butxaca és única. El deute total del Barça és de 2.500 milions d'euros. I el que vull dir és que triplica la seva facturació, els seus ingressos.
Els 800 milions d'ingressos.
Això triplica els seus ingressos. I tu estàs declarant que només podràs fer beneficis en un 1% d'aquests ingressos. Que en realitat vol dir que no tens beneficis. Vol dir això. Això s'ha entès. Segon matís... Sí, tu tenies uns quants contractes progressius, però tu has seguit fet contractes progressius. Un d'ells és el de Lewandowski. És a dir, que en la teva gestió tu no has corregit els contractes progressius. Tu no has deixat de fitxar. Es van fer fitxatges que van ser una animalada, com el de Coutinho, el de Dembélé, etc., perquè van ser una animalada, però tu al final estàs gairebé 300 milions d'euros i l'últim, quan ja estàs amb l'aigua al coll, fitxes un jugador per gairebé 70 milions d'euros, que es diu Vitor Roque, que a sobre no juga. Vull dir, el que vull dir és que amb la gestió... no has corregit. Llavors, la meva pregunta és, hi ha un assumpte clau aquí de tot el que heu explicat, crític, que és la palanca de Barça Studios. Aquí seria molt diferent si haguessin entrat els 400 milions d'euros. Llavors, la meva pregunta és, si és salvable això, tant pel Manel com per l'Ivan, és salvable? I dos, si això no es pot corregir, quin impacte pot tenir això en l'exercici que es tancarà el 30 de juny, perquè...